Brújula Comunitat Valenciana, Ramon Pérez.
Vesprada informativa en clau de tribunals. L'exconsellera Salomé Prades demana per segona vegada que s'arxive la seva imputació a la causa que investiga la gestió de la Dana. Assegura que faltaren recursos i que tota la responsabilitat no pot recaure en ella. Qui sí es confirma que seurà a la banqueta dels acusats és el germà de l'expresident Ximo Puig pel cobrament de subvencions pel valencià. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. El temporal és ja història, apenes queden uns pocs avisos grocs, però algunes incidències es mantenen. I a València, segona vesprada fallera amb l'acte de proclamació. Al control tècnic està Guillermo Suay, així que amb el seu treball també comencem. La Dana, Alice, és ja història. Ara mateix, en estos moments, només tenim un avís groc a les comarques de l'interior de Castelló, però hem de dir que algunes conseqüències del temporal es mantenen a hores d'ara. Continua tallada la circulació de trens entre Castelló de la Plana i Tarragona. Adif informa que, si tot va bé, el servei es reprendrà a les 8 i per una única via. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
Hi ha més d'un centenar d'operaris treballant entre Ulldecona i l'Aldea, també a Benicarló, mentre el litoral de Castelló diu adeu a les pluges, a l'interior hi ha vist groc fins a la nit. José Creda, catedràtic de climatologia de l'UGI.
Todavía esta tarde podría quedar. Creemos ya que es una cuestión débil, sino que queda por la tarde y que prácticamente nos podría afectar para dar casi por finalizado, aunque desde luego con estas situaciones se puede dar alguna pequeña llovizna, pero se puede dar ya por finalizado este episodio de ciclogénesis que nos ha venido afectando.
Continúen a la provincia de Castelló dos carreteres tallades, la CB1486 entre Cabanes i Oropesa i la CB213 al seu pas per Castelló.
Gandia ha mantingut avui el tancament de col·legis i instituts per la tromba d'aigua de les últimes hores. Han sigut revisats estos edificis per tècnics municipals i s'ha confirmat que demà dimecres l'alumnat tornarà a classe. La Confederació Valenciana d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes demana a les institucions un protocol concret i unificat per a decidir si hi ha classe o no i en funció de quins avisos meteorològics. Afirmen que temporal rere temporal l'alumnat està perdent més i més hores de classe. Rubén Pacheco és el portaveu de FAMPA València.
Evidentment, la seguretat és el primer, però no pot ser que en aquesta situació en la que estos escenaris estan repetint-se de manera permanent, l'administració pública no es planteja seriosament que així ha d'haver un debat ample i han d'haver recursos per a poder atendre aquesta situació.
El temporal deixa una derivada més, ara en clau política, perquè la Generalitat insisteix a assenyalar a Emet. El govern valencià diu que les seues previsions no sempre encerten i arriben sovint tard. Insisteixen en obrir el debat i canviar o repensar els llindars dels actuals avisos meteorològics. Ha insistit avui en el tema el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
Dijeron que lo tenían en consideración, pero sí que ha sido una constante a lo largo de todo el proceso de episodio de lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión y que se tienen que mejorar estos protocolos para que siempre el sistema de protección civil pueda dar una información más adecuada a la ciudadanía.
El PP demana que el cap de climatologia d'AEMET a la comunitat, José Ángel Núñez, comparega a les Corts per a que explique els avisos d'AEMET d'este últim episodi de pluges i tempestes. Al Parlament Valencià, precisament, se celebra avui la segona sessió de la seua comissió d'investigació de la Dana, encara sense les víctimes, però amb nous tècnics i experts. Compareixen esta vesprada catedràtics, investigadors i advocats experts en urbanisme. La sessió ha començat a primera hora del matí. Núria Moreno, la seguida.
José María Lozano, catedràtic de projectes arquitectònics de la Universitat Politècnica de València, ha posat el focus en la reconstrucció postdana que durarà, deia, almenys 10 anys.
Sean ustedes optimistas, yo lo soy, y hablo de una década, pero no sean fantásticos y no piensen en que esto tiene unos plazos inferiores.
Altre expert, el primer a compareixer avui, Félix Ramón Francés, catedràtic d'Enginyeria de Camins a la Politècnica, ha repartit culpes pel que fa a la gestió de la tragèdia, tot i que no ha destacat qui va tindre més o menys responsabilitat. Creu que la gestió de la informació d'emergències va ser millorable. Defensa que les prediccions de l'AEMET van ser adequades, però proposa que es creï un nivell d'alerta més.
Todos los años más de un sitio llueve más de 100 milímetros y por eso normalmente 100 milímetros no suele generar problemas graves, puede ser puntualmente o goteras o un sótano que se inunda, pero no genera inundaciones a partir de valores más altos, por eso mi reclamación de un cuarto nivel, ¿no?
També ha assenyalat que la Generalitat era l'encarregada de vigilar els barrancs i ha lamentat que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no tinguera un sistema de predicció hidrològic.
Tot això a les Corts, al Congrés dels Diputats, la Comissió d'Investigació de la Dana començarà al mes de novembre. Fonts parlamentàries expliquen que les primeres compareixences es produiran una vegada superat el 29 d'octubre, és a dir, superat el primer aniversari de la barrancada. Les víctimes seran precisament les primeres a declarar i també podria compareixer al Congrés al novembre el president Carlos Mazón. La Generalitat ha presentat avui dimarts més ajudes per a afectats i per a damnificats per les inundacions. Quines ajudes són, Amparo Sánchez?
Aquestes noves ajudes estan destinades a les famílies amb fills en edat escolar, als estudiants universitaris i d'ensenyaments artístics superiors, a famílies acollidores i a famílies nombroses, monoparentals o amb menors amb discapacitat. Unes noves ajudes que, segons Mazón, demostren la voluntat política de la Generalitat amb la reconstrucció.
Cada euro mobilizado significa un compromiso con la educación, con la juventud, con las familias y con la dignidad. Cada euro movilizado significa que estamos cumpliendo con la palabra dada. Y quiero insistir, estas ayudas son compatibles con todas las anteriores, tanto las del propio Consell como las de otras administraciones.
Des del grup socialista consideren que les ajudes anunciades pel president són oportunistes perquè les famílies ja han assumit totes les despeses. El seu portaveu d'educació és José Luis Lorenz.
Llegan tarde y mal. Han tenido que costear todos los gastos sin ningún tipo de apoyo de la Generalitat, que les ha dado un total de 0 euros. No se puede hablar de gestión eficaz cuando la ayuda llega después de que las familias hayan hecho frente sin ninguna ayuda económica a la emergencia.
Considera que les noves ajudes són un pegat tardà.
L'exconsellera Salomé Pradas demana per segona vegada que s'arxive la seva imputació a la causa que investiga la gestió de la Dana. El seu advocat afirma que la jornada de les inundacions faltaren recursos i que, per tant, tota la responsabilitat no pot recaure sobre Pradas. Assegura, a més, que el SECOPI es va desenvolupar en un constant embolic i que això tampoc és responsabilitat de l'exconsellera. Cal recordar, en qualsevol cas, que ja s'ha rebutjat en una primera ocasió i s'arxiu. Són ara les 7:27 de la vesprada. Notícia també dels tribunals, també d'esta mateixa vesprada. Francis Puig, que és el germà de l'expresident Ximo Puig, seurà a la banqueta dels acusats. S'obri juí oral contra ell i contra el seu soci per dos possibles delictes, un de falsedat en document mercantil i un altre d'estafa. Tot, recordem, pel cobrament de subvencions de la Generalitat a l'ús del valencià als mitjans de comunicació quan el seu germà Ximo Puig n'era president. Francis Puig i el seu soci regenten una empresa de mitjans de comunicació ubicada a la comarca castellonenca dels Ports. S'investiga, per exemple, si van fer ús de factures duplicades per a cobrar eixes subvencions públiques. Esta decisió no pot ser recorreguda, si bé cal recordar que alguns recursos interposats amb anterioritat encara estan pendents de ser resolt. És un dels debats econòmics de les últimes hores. D'altra banda, el govern central proposa revisar les quotes actuals dels professionals autònoms, revisar-les a l'alça. L'any que ve, la quota més baixa augmentaria en 17 euros, mentre que la més alta ho faria en més de 200 i els anys següents continuarien augmentant. Alberto Ara és el president d'ATA a la comunitat. Senyor Ara, bona vesprada.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo estamos?
Com es veu este assumpte des d'ací, des de la comunitat? Quina anàlisi podem fer des d'ací, senyor Ara?
Pues el mismo que se hace en toda España, pero además con el problema añadido de una zona importante de Valencia, que es la zona afectada por la Dana. Nosotros estamos absolutamente en contra de esta subida de cuotas de autónomos, que además es absolutamente desmesurada y que desde luego entendemos que eso lo único que puede condicionar es que el tejido productivo de la mayoría de las empresas españolas y valencianas, que en el 95% son inferiores a 5 trabajadores, pues se sientan absolutamente, digamos, en peor situación que la que ya estamos, porque ya no solamente son las cuotas de los autónomos, esto es un punto más, es que estamos teniendo un auténtico infierno fiscal. Si bajamos a nivel de calle, estamos viendo, por ejemplo, que los comercios de proximidad se están cerrando.
Vostè mencionava la zona zero de la Dana. Els professionals autònoms ja saben que patiren i continuen patint greus conseqüències derivades de les inundacions. Alguns perderen directament els seus negocis. En quina situació concreta poden quedar ara a tota eixa zona, senyor Ara?
Vamos a ver, depende de sectores. Pues evidentemente no es lo mismo los profesionales de la construcción que los profesionales que han tenido que un negocio, un comercio, por ejemplo. estos han sufrido mucho más, pues porque evidentemente volver a poner en marcha un negocio vale muchísimo más dinero. Nosotros entendemos que habrán entre un 20 y un 25% de negocios que no volverán a abrirse. Desgraciadamente esa es la cifra que nosotros desde ATA barajamos. Y también quisiera añadir que, bueno, pues en este caso concreto, los autónomos de la Fonabana, pues saben que nos hemos sentido un poco, digamos, ciudadanos de segunda, porque se nos prometió por parte del gobierno que se prolongaría la prestación por cese de actividad, es decir, el llamado paro de los autónomos, extraordinario. Esto se terminó el 31 de enero, con fecha 30 de enero se nos dijo que se prorrogaría. A mí personalmente se comprometió a hacerlo con carácter retroactivo el ministro Carlos Cuerpo en una visita que tuvimos ocasión de tener junto con sus majestades los reyes,
sí,
en la FED, y estamos a mitad de octubre y de esto ni lo tenemos, ni está, ni se le espera.
¿Creuen des d'ATA que el govern central tindrà en compte les vostres, les seues reivindicacions?
Vamos a ver, en cuanto al tema de la prestación por cese de actividad de la DANA, la extraordinaria, yo creo que en estos momentos esto se puede dar ya por perdido. Pero en cuanto al tema del aumento de las cuotas,
sí,
yo creo que esto tiene un largo carrido. Yo creo que esto no va a llegar. Primero tienen que ponerlo en un real decreto ley, y ese real decreto ley tendrá que convalidarlo el Congreso. Y según las declaraciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, incluyendo Sumar, que forma parte del gobierno, entienden que este aumento de cuotas de los autónomos es absolutamente desfasada.
Pendents queden, per tant, efectivament, d'esta qüestió, perquè de moment només és una proposta. Alberto Ara és el president d'ATA a la comunitat. Gràcies, senyor Ara, per haver agafat la telefonada d'Onda Cero.
Muchas gracias a ustedes y muchísimas gracias, además, por ponerme sus micrófonos a disposición de los autónomos.
La Càtedra Observatori de l'Habitatge de la Universitat Politècnica de València ha actualitzat avui les seues dades sobre vivenda. El seu preu s'ha duplicat a València des del 2019. En només 6 anys, el preu de l'habitatge s'ha doblat a la capital valenciana i comença, de fet, segons aquest informe, a reflectir-se també als municipis de l'àrea metropolitana. De demà dimecres, per cert, ho recordem, hi ha convocada jornada de vaga general com a mode de protesta per la situació que travessa la Franja de Gaza. Hi haurà també manifestacions a les principals ciutats i pobles de la comunitat. La secunden els sindicats d'estudiants i organitzacions socials. Poden haver-hi afectacions, per exemple, als transports públics, a la sanitat o a l'educació. I diversos apunts de la cultura, València viu una segona vesprada de falles amb l'acte oficial de proclamació de les noves falleres majors de València, anomenades ara fa 24 hores. Són, recordem, Carmen Prades, de la Falla Convent de Jerusalem, i Marta Mercader, de la Comissió Alberic Heroi Romeu. Era un secret a veus i avui ho han acabat de confirmar. Torna La Gossa Sorda, un dels grups de música en València més destacats dels últims anys, amb una prolífica producció artística i musical. Tornen amb la gira A Tornallom, que consistirà en tres concerts l'any que ve, una a Picassent, una a Tarragona i una altra a Palma. El grup afirma que la dana i la situació política i social arran de la barrancada els han fet tornar als escenaris. I l'escriptor Ferran Torrent, que va rebre el Premi de les Lletres Valencianes l'any passat de la mà de la Generalitat, ha anunciat avui que renuncia a eixe guardó. Ho ha fet amb una carta directament dirigida al president Carlos Mazón. En ella, Torrent lamenta la deriva poc respectuosa amb el valencià que, segons critica, ha pres l'actual Generalitat. Diversos apunts de la cultura de la jornada d'avui. Anem ja amb els esports.
Por ahora se desconoce qué hacía esta...
És temps ja per als esports, avui en la veu de Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
Què tal? Bona vesprada.
24 hores ja queden per al partit del València Bàsquet contra un dels equips israelians.
Sí.
I serà finalment a porta tancada.
Demà davant el Japó, el 8 i mitja, avui ha arribat l'equip israelià a València i al migdia ha fet oficial el conjunt taronja que el partit finalment es disputarà sense públic. Estava damunt de la taula la possibilitat, de fet és la que es valorava des d'un inici, de que es jugarà aquest partit només amb els abonats de València Bàsquet, però finalment i per seguretat el partit es disputarà demà a porta tancada. El Llevant va caure ahir en el trofeu Vila de Leganés, avui ha tingut dia de descans i sí que ha treballat el València. Víctor Lluc, bona vesprada.
Què tal? Bona vesprada. Además lo ha hecho con una ausencia importante, la de Ramazzani, que tiene una lesión que lo va a tener apartado en torno a mes y medio de los terrenos de juego. El parte médico dice lo siguiente: una lesión en el cuádriceps de la pierna pierna derecha. Va a seguir con tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la ciudad deportiva. Como digo, mes y medio de baja para este futbolista. Recordemos que también está lesionado Diakabi en torno a un mes y que estamos pendientes de cara al partido contra el Deportivo Alavés de la próxima semana de la evolución tanto de Fulquier como de Ugrinich.
Gracias, Víctor. Y en Castelló, pendientes del estadio de Castalia. Víctor Frank, buena vesprada.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde las 6:30 tenemos en juego en el Estadio Municipal de Castalia, de la capital de La Plana, el partido internacional sub-21 que la selección de David Gordo está disputando ante Finlandia con la primera posición de su grupo de clasificación para el europeo en juego. Además, en el Villarreal, trabajo esta mañana con la buena noticia de la recuperación de Ayoce Pérez y Gerard Moreno. Ambos podrían regresar este fin de semana ante el Betis.
Gracias, Víctor. A la capital del Vinalopó, ja després de que ja ha passat la dana, amb l'última hora, com sempre, amb Felipe Canals. Bona vesprada.
¿Qué tal, Sergi? Rodrigo Mendoza ya está de vuelta en casa tras el Mundial de Chile con España sub-20. Esta mañana se ha reincorporado a la dinámica del Elche, a las órdenes del técnico Eder Sarabia. Estará en la convocatoria para el choque del próximo domingo, novena jornada, contra el Athletic de Bilbao en el Martínez Valero. Las bajas serán Affengruber y Grady Diangana. Este último por la lesión muscular que sufrió en Mendizorroza. Pedrosa y Héctor Ford también estarán en la lista, recuperados de sus distintas dolencias.
Gràcies, Felipe. Ens n'anem a la capital, a la cantina, pendents de Torrecilla. David Esteve, bona vesprada.
Hola, buenas tardes. Rubén Torrecilla sigue al frente del Hércules y es noticia porque cada día que pasa hay que recordar que el técnico extremeño sigue en el banquillo blanquiazul, mientras de puertas hacia adentro en las oficinas del Rico Pérez se busca un recambio. Todo hace indicar que, salvo sorpresa en mayúsculo, Torrecilla tendrá una nueva oportunidad este sábado frente al Villarreal B.
Gràcies, David. Ramon, pendents de demà, d'aquest partit davant el Hapoel de Jerusalem. Evidentment, com t'he dit, a porta tancada i en principi esperem sense cap altercat en la prèvia d'aquest partit d'Eurolliga.
Mirarem en qualsevol cas de contar-ho demà en directe perquè
allà estarem.
Hi ha risc en qualsevol cas.
Sí, és un partit de risc. De fet, hi ha diverses manifestacions convocades en el dia de demà i el partit a les 8:30 en el Roig Arena, que va tindre el mateix dispositiu de seguretat que si es tractara d'un partit amb el Roig Arena.
Gràcies, Sergi.
Adeu.
Ho estem contant avui. La dana Alice és ja història. Hem tingut un dimarts majoritàriament estable a bona part del territori, amb núvols i algun plugim puntuals, però amb grans estones de sol. Esta serà la tendència per als pròxims dies. Demà dimecres, sol en termes generals, però també núvols, boires i alguna precipitació aïllada i sense majors conseqüències. Així està la Comunitat Valenciana a 14 d'octubre de 2025. Continua tota la informació amb Rafa La Torre i tot el seu equip, així mateix a la brújula d'Onda Cero. Molt bona vesprada.
La brújula Comunitat Valenciana.
En BNV Bertolín renovamos nuestras instalaciones de Avenida General Avilés para ofrecerte un espacio a la altura de tu BMW. Durante las obras, seguimos abiertos con el mismo compromiso y calidad de siempre. BMW Bertolín. Tradición, innovación y excelencia desde hace más de 60 años.
Todo el otoño ya está en Nuevo Centro.
Con nuevos estilos, nuevos diseños, con toda la moda.
Con las grandes firmas y sus complementos.
Un otoño para seducir, para enamorarse.
Próxima estación, otoño.
En Nuevo Centro.
Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas.
Este verano ya sabes lo que te espera. Calor, terracitas, playa, conciertos, pero hay algo que no te esperas. Ahora llévate un Honda ZRV híbrido, el SUV coupé con espacio para cuatro maletas por solo 36.900 euros. Espera lo inesperado. Consulta condiciones y pide tu prueba en tu concesionario Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
¡Qué fácil es acertar con Hyundai Koryokar! Ven y descubre las mejores ofertas. Recuerda, en pista de silla.
Hyundai Koryokar.
En Nissan Almenar, tu Nissan nuevo y kilómetro cero al mejor precio.
Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Quieres jugar? Adivina dónde puedes pasar una noche de ensueño. ¿Juegas? Imagina privacidad, lujo y discreción. Tu lugar es Choc. Jacuzzi, duchas con vapor, room service 24 horas, garajes privados. Choc, salida 7, pista de silla, en Beniparrey. El placer y el juego son garantía en Choc. Choc, nuevo lujo en Valencia. Let's Choc.
Mira qué bien se ve el auto en Espaval, servicio oficial, Mercedes, confianza, sé sin igual. En Espaval, servicio oficial, Mercedes, donde todos van, confianza 100%.
Ven a conocernos a Ciudad de Sagunto 8, Paterna.